Els viatges de Carlos Carlos.
Benvingut als viatges de Carlos Carlos, José Torres, líder del grup José Torres Trio, al qual t'acompanyen un violista de Granada, Jacio Velasco, i un bateria de Finlàndia, Caro Sampela. I en el teu cas, que eres d'Elx, però que t'has format almenys el que és el grau superior en Granada i en l'actualitat vius en Sevilla. Tot i que el vostre concert i el que interpreteu té com a pretext el flamenc, la veritat que plantegeu un anar i vindre d'altres llenguatges i altres gèneres. De quins universos musicals per finalment formar este grup que el calcule més o menys que el vau formar fa uns 10 anys, què va ser el que va fer que unir, com eren aquests universos musicals de cada un que va fer que s'uniren aquestes tres ments que crec que cada un, diguem que venia d'un llenguatge més diferent.
Sí, podríem dir que més és la unió d'universos personals. Va ser una sèrie de coincidències que acabaren tocant junts. Jo quan vaig tenir l'oportunitat de poder formar el meu projecte com a músic solista, en aquesta època vaig coincidir amb els dos en diferents projectes. Per un costat amb Caro vaig treballar amb coses de ball flamenco, amb la bateria, i quan va sorgir l'oportunitat de fer el meu projecte vaig comptar amb ell. I per altra banda, Hasio, jo estava pensant en tindre algun instrument de corda i en parlarem d'ell, quedarem, i així va sorgir com un event per a un dia. Després, com va funcionar, sí que una cosa va durar l'altra i així ja portem 10 anys. Però no va ser una cosa buscada, simplement tenia un concert, jo tenia molts temes de feia molts anys i va sorgir l'oportunitat de poder fer-los en directe, encara que jo havia tenit grups abans, però ja tenia 2 o 3 anys que no feia coses soles, no? Moltes casualitats, com moltes coses en la vida.
Què passa en ells, què passa en tu, que fa que t'interesses pel flamenc?
En el meu cas, tot i que en ma casa el meu pare tenia alguns vinilos, alguns cassets de flamenco, i a ell li agradava, jo sempre havia passat un poc per damunt del flamenco, no m'havia interessat molt, havia guitarra en casa i tal, i jo amb 12 anys o per ahí vaig agafar la guitarra per primera vegada perquè un amic la tocava. I ahir el vaig tocar un poc, però sense fer-li molt de cas, no? I ja amb 14 o 15 anys ja vaig tindre algun amic que tocava algo de flamenco i em va posar 4 acords i un poc del ritme per boleries i per tangos i pues me va enganxar i vaig continuar pel meu compte.
Des de més o menys has dit uns 14 anys que ja agafes la guitarra i comences a formar-te. Què passa fins que tu entres en el Conservatori de Granada i comences aquesta entrada en el Conservatori?
Jo des de que començo a tocar la guitarra, jo primer passen uns anys i uno se dona compte que mira, pues això se me dona bé, no? I també te dones compte de que això m'agrada, no? I després penses, i per què no vaig a fer d'això una forma de vida, no? Sempre, jo en principi, fins que vaig tindre 17 anys, 17 anys, no havia pensat mai en tocar la guitarra professionalment, no? Però ja a aquesta edat, 17 anys o més o menys, ja vaig pensar en dir, vaig a veure què puc fer amb la guitarra, no? I vaig agafar l'institut i vaig acabar l'institut i ja vaig veure les opcions que havien, que una era el conservatori, en aquest cas va ser el Conservatori de Múrcia, i me vaig preparar les proves per entrar, que en aquest cas eren unes proves un poc genèriques musicals, a part de les específiques de flamenco. Me les vaig preparar l'any després d'acabar l'institut i l'any següent, no sé si recordo si va ser el 2002, vaig entrar en el Conservatori de Múrcia, en el superior, i hi vaig estar 3 anys.
Com arribes a Sevilla, a Granada? Perquè suposo que el flamenc que tu aprengueres en Múrcia, diguem que diferia possiblement un poquet, no? Anar a Granada és on naix el flamenc.
Jo a Granada no vaig anar a Còrdoba. Els 3 primers anys els vaig fer en Múrcia i l'últim en Còrdoba. En Granada no hi ha superior de flamenc, encara. I no va ser perquè en Múrcia jo no estava molt contenta amb la formació que estava rebent allí i havia escoltat moltes bones coses del Conservatori de Còrdoba. En aquell moment, i encara continua sent així, els únics superiors que hi ha de guitarra flamenca a Espanya són Còrdoba, Múrcia i Barcelona. I això me'n vaig anar, vaig demanar el trasllat de l'expedient a Còrdoba i vaig anar. En Còrdoba el que passa és que va ser el primer, juntament amb Rotterdam, en Holanda, van ser els primers on se va fer l'ensenyança de guitarra flamenca més normalitzada i amb un celler de les institucions. I és on més tradició té, hi havia molt nivell de professorat, hi havia un ambient que en Múrcia igual érem 5 estudiant guitarra flamenca i allí en Còrdoba igual érem 50. Més la gent que estava estudiant flamencologia, més l'ambient de la ciutat. I era, va ser un altre tipus d'experiència, no? A part de com va ser la formació allí, era un altre contacte amb moltes realitats distintes de gent que estava tocant la guitarra professionalment o aprenent. Va ser un canvi prou important per a mi, sí.
Sobre el tema de la formación, en una entrevista decías que no entiendo a quien aún defiende el analfabetismo musical, no veo las ventajas. ¿A qué te referís a la gente que defensa el analfabetismo musical?
De alguna manera yo creo que se continúa viendo el flamenco como una cosa salvaje y se considera que es parte del valor, ¿no? Se asocia ya una idea romántica del flamenco con un art que fan la gent pobre en Andalucía, els gitanos, tal. Y siempre se ya la tendencia de pensar que sí, esa gent que fa flamenco té formació, se van a perdre algunes coses, ¿no? Y obviamente se van a perdre, pero pues que l'altra opció és condemnar a gent que fa flamenc a que no tinga formació, perquè la gent que sí que té formació puga gaudir de segons quin tipus de flamenc, no? Això és el que no veig just. És com dir, no, jo vull anar al tercer món i que no vull que isquen de la pobresa perquè a mi m'agrada anar i que siguen pobres. Ja, pues, si algun dia se perd, no? Pues, benvingut que siga que se perga, no? Si algun dia en el flamenc la gent té formació o té educació, pues benvingut. No crec que... No veig ninguna... Jo el veig tot avantatge, la veritat.
De vegades els conservatoris, n'hi ha, depèn de quins professors, que a vegades com que t'encaixen molt en determinats estils o determinades maneres d'entendre. Com ha sigut el teu cas, la relació en els professors?
He tingut de tot. He tingut des de professors que sí que volen fidelitat de l'alumne, no? Que per a mi són fidelitat en el sentit d'estil. Jo entenc que si, quan un és mestre d'algú, l'alumne ha de confiar en el que tu li estàs ensenyant, perquè si no, no podrà aprendre, no? Però no m'interessa el professor secta, no m'interessa. El professor líder espiritual, no. Jo tinc una vida i sóc una persona i a part sóc guitarrista, no? Jo, per exemple, en Córdoba tindré un professor que a mi m'agrada molt perquè me dona el que jo més necessitava en aquell moment, no? I que no tenia molt que veure amb el flamenco, tenia més que veure amb conceptes guitarrístics, amb conceptes tècnics, amb la pulsació, amb la tímbrica de la guitarra. En aquest cas, el que me donava van ser eines per a poder jo continuar avançant, no? Te trobes de tot en els conservatoris, però jo que m'imagino que en qualsevol ensenyança, no? Perquè l'ensenyança dels conservatoris moltes vegades pot ser militar i pot ser molt de selecció. Vull dir, si pots fer aquesta cosa que és estàndard i que se l'apliquem a tot el món, vals, i si no pots fer-la, no vals. La realitat és una altra, la realitat és que cada persona són distintes, tenim unes habilitats distintes unes d'altres, i el que haurien de fer els bons professors seria poder potenciar les habilitats de cadascú, no de fer una selecció no natural dels alumnes en aquest procés d'aprenentatge.
Has participat en diferents projectes, més enllà de, diguem, la part de concert, ball i flamenc. Has participat en projectes de teatre, de música electrònica experimental, bandes sonores per audiovisual. Això com naix?
Jo tinc molta inquietud artística. Vull dir, a mi m'agrada l'art i m'agrada... Jo sempre m'agrada pensar en que jo soc guitarrista de flamenc, però perquè havia una guitarra en casa, no? Si ha agradat una càmera de vídeo, igual estaria fent pel·lícules, o no sé, a mi m'interessa molt, soc una persona creativa, i m'interessa la creativitat, m'interessa la creació en qualsevol versió, no? Llavors, jo tocant la guitarra amb el meu instrument i amb el meu coneixement, que és musical, no? Sempre me fique en tots els projectes que me poden parecer interessants, no? I on jo puc poder aportar alguna cosa, no? Llavors, si m'heu l'oportunitat d'un projecte de música experimental o música electrònica, si el veig interessant, per què no, no? I en el cas de l'audiovisual, també el llenguatge audiovisual és un que m'interessa molt, no? I amb el que sempre està molt relacionat, perquè sóc molt aficionat al cinema i... Tot això, jo veig sempre una cosa natural, no? Sempre, en relació amb el que estàvem parlant de l'analfabetisme en el flamenc, sempre també això va relacionat amb la voluntat general de mantindre el flamenc en un gueto. És com si la gent vol anar al flamenco de safari. No vol que estigui integrat en la resta de disciplines, no? I al final, la evolució històrica i on anem a anar a parar... li agrada aquí, li agrada i no li agrada aquí, no li agrada, és que pues, la dansa flamenca siga una més de les danses i estiga en relació amb la contemporània, amb l'estilitzada, amb la clàssica, amb totes, i el músic de flamenc puga tocar en qualsevol músic, però no com un salvatge que ve de la tribu i anem a ficar-lo en la ciutat i posar-li uns pantalons, no? Sinó com una més, no?
aquesta és una pregunta molt recurrent, tu venint d'Elx, però jo te la llance. I parlant d'aixes llenguatges experimentals, una d'aixes altres persones que està important-se, diguem, el llenguatge del flamenc i l'estira en tots els sentits, és Niño de Elche. No sé si t'interessa el que està fent ell.
A mi molt, sí. Sí, a mi el Paco m'interessa molt del que està fent. És una persona molt valenta i està volent fer principalment el que li dona la gana amb les seves qualitats i amb els seus interessos artístics. I no té por de fer-ho. I a mi això me pareix que té molt de valor, no? I a mi hi ha molts treballs seus que me pareixen molt bons, la veritat.
Què t'interessa d'ell? Què trobes en ell que n'hi ha?
Fa molts anys, no? En una conversa amb ell, anant a camí d'un tablao on treballaven en el Campello, en Alacant, recordo que estàvem parlant, no?, de que ell havia comprès en aquesta època, estem parlant de fa ja 10 o 12 anys, no?, que parlant d'Enrique Morente, que ell va comprendre que Morente les coses que feia és perquè utilitzava la seva veu com si fos un instrument més, no? La qual és una obvietat, és així, no? Tu ara, si veus el treball seu, ell li maltracta la seva veu, no? Maltracta el seu instrument per treure-li altres sons, per treure-li soroll, per treure-li coses que no sonen bé, no? A mi m'interessa el treball m'interessa també un treball que no vagi en el camí de que siga tot bonic, no? Que siga tot, que soni tot bé, no? Ell busca també el que no sona bé. A mi és una línia d'investigació que m'interessa. També m'interessa la seva relació amb la poesia, per exemple.
El que esteu presentant ara en l'actualitat i l'haveu anomenat Suite del reloj, el nom parteix d'una pel·lícula de Vladislav Starevich i que s'anomena Els contes del rellotge màgic. Què us interessa d'esta pel·lícula?
A mi, aquesta pel·lícula va ser un projecte que no vaig dir al final, que era de posar música en directe a aquesta pel·lícula amb un músic electrònic. Jo, veient d'aquesta pel·lícula, me va sorgir la música de la suite, que és la suite del reloj, no? No, la pel·lícula a mi m'interessa, va ser, no és que una pel·lícula que jo m'enamorara primer i després fer la música, simplement va ser un projecte que va ser i la música m'inspira per a fer aquestes composicions. La veritat és que molt encantadora la pel·lícula, és una pel·lícula molt, molt familiar. La Vladislav Starevich era un director que feia animació primigènia, no?, i tenia treballant allà la seva dona, la seva filla, i són tot contes infantils, no?, contes, adaptació de contes infantils amb figuretes de plastilina, és molt encantador, no?, i la pel·lícula simplement va ser la inspiradora d'esta música.
Com m'explicàvem abans, el pretext del vostre concert és el flamenc, però us apropeu a d'altres gèneres i d'altres llenguatges. En el cas del flamenc, cal parlar dels palos. Quina importància tenen per a vosaltres els palos? Què representen? I en un concert vostre, i més el que esteu fent ara, què és un palo?
El palo, al final, és com una normativa a la que t'adaptes, no? Sempre interpretant esa normativa. Vull dir, és com si fas una pel·lícula western, no? Pues tenen que haver indis i tenen que haver cavalls, no? I tenen que haver una sèrie de paràmetres, no?, que estan ahí, no? Si fas un estil de flamenc, si fas una soleà, pues hi ha uns condicionants rítmics, harmònics que han d'estar, no? Ara, la interpretació que fas d'això, ja això és cosa teua, no? I en el meu cas, jo a vegades que sí, que només perquè estiga el ritme no posa que siga aquest estil, no? També me té un poc igual, no? Si algú, per exemple, jo posa que estic fent una farruca i a algú no li pareix que siga una farruca, pues bé, tampoc ja tinc molt de problema, no? Jo sí que ho penso, no? I ja està, és el nom que li posa. Jo en el meu repertori, ja t'he dit que hi ha cançons que tenen el cognom de l'estil, hi ha tres que no. Les que tenen el condom de l'estil, jo defenc perquè se'l pose, perquè si no, no se'l posaria, no? Tenen el pes en este cas de que jo soc guitarrista de flamenc de formació i és el que he fet, no? Sempre professionalment. Ara, els meus interessos van més enllà, no? Llavors hi ha parts de les meves composicions que venen directament del flamenc i hi ha tres que no tenen res a veure. La suite de reloj, per exemple, de la que hem parlat, això no té, jo no diria que està feta amb una intenció flamenca. Hi ha una guitarra flamenca, hi ha una tècnica flamenca, hi ha una forma d'interpretació en moltes coses flamenca del que faig, però no el faig amb intenció de fer un estil ni de fer flamenc.
Thank you.
I en el cas de la suite del reloj, quan parlem de suite, pràcticament podem remitir-nos a la música clàssica. I possiblement l'instrument que li dona aquest sentit, diguem, que ens estira un poquet més cap al sentit clàssic, és la part de la viola. Quin component de música clàssica t'interessa que n'hi hagi dins del vostre projecte?
En el principi del nostre grup sí que igual havia més concepte de música clàssica perquè jo era més el compositor de totes les parts. Jo feia els papers, jo escrivia les partitures i s'interpretava. Ahí sí que estava el concepte clàssic, entre cometes, no? Perquè hi ha tres maneres de funcionar també clàssicament, que jo era composava, jo havia un compositor i havia uns intèrprets, no? Encara que jo fora un d'ells, no? També en el principi, i jo crec que això també ho tenim en compte, no? Toquem amb molta dinàmica, no? Toquem amb molta varietat dinàmica i això és molt típic de les formacions clàssiques, no? És menys típic d'altres tipus de formacions, no? També som un trio que a vegades sí que tenim un tractament instrumental com si fora de música de cambra, no? Jo crec que aquesta és la part més, a part de, a nivell compositiu, que a nivell compositiu sí que tinc moltes referències que són compositors cults, com si diguem. Jo crec que la part de la música de cambra i la part dinàmica és la que més ens assembla amb una música més purament clàssica.
En el principi, quan estàveu presentant el disc, o sigui, comentaves allò de les partitures que les escrivies i que els passaves als teus membres, alguns, a l'hora d'etiquetar la vostra música, vos han etiquetat com a grup de flamenco jazz, en alguns aspectes. Quan parlem de jazz, la improvisació sempre està present. Quina importància té la improvisació dintre del vostre concert?
En el nostre concert, la improvisació des d'un punt de vista jazzístic té alguna importància en alguna cançó. Vull dir, com a improvisació melòdica sobre una estructura harmònica, en alguna cançó està, apareix, no? Altre tipus d'improvisació més contemporània també hi ha en altres composicions. I també improvisació en general sempre hi ha en un concert. Sempre té algunes... Jo tinc algunes parts que si estem fent un unísono els tres, ahí no improvise, no? Però sí que hi ha parts en què puc canviar més cosetes, canviar intencions, canviar alguna nota, canviar alguna interpretació. Això ja depèn de com te trobes el cada dia i de els riscos que vulguis afrontar, no?
Tornem a la banda flamenca. Quan parlaves de les teves influències, et referies, per exemple, a Paco de Lucía, Vicente Amigo o Manolo Sanlúcar. Què t'interessa de cadascun d'estos tres?
Aquestes influències són... Jo últimament me plantege si són aquestes les influències, perquè ja jo considero que tinc moltes altres, no? Però que com sempre se pregunta des del flamenc, al final sempre te pregunten quins guitarristes flamencs t'han influenciat, no? I jo al final jo arribo a la conclusió que m'han influït guitarristes flamencs en una època de la meva formació, una època de la meva vida, i a partir d'ahí m'han influït altra molta gent que igual són cantants, o igual són pianistes o són compositors, no? Però per contestar la teva pregunta, en el cas de Paco de Lucía, per exemple, és l'heroi clàssic que hem tingut tot el ésser humà que ha après guitarra flamenca. Estava el vent de Paco de Lucía i era Déu. I encara el veus i dius, uau, té una cosa molt forta, no? Té un poder molt gran, no? En el cas de Manolo Sanlúcar té el poder de la intel·ligència, ve jo en el cas de la... És un altre tipus d'heroi. Vull dir que Paco de Lucía és Superman, no? Manolo Sanlúcar seria altre tipus d'heroi, més introvertit, transmet altre tipus de missatge, no? I m'interessa molt la seva búsqueda a nivell formal, en el cas de la composició... Interessa moltes coses d'ell, no? I en el cas, l'altre era Vicente Amigo. Vicente Amigo es el hereu de Paco de Lucía. Es té molt carisma tocant, és de les persones que se pujan a l'escenari i tens que escoltar el que està fent i te té dues hores parat sense atendre altra cosa.
Anem a passar a aquests altres sons que apareixen en el vostre escenari, però més que intentar definir cadascuna d'aquestes coses que apareixen, perquè crec que no arribarem a molts llocs, el que m'agradaria és que ens explicaris quines són aquestes altres músiques que ens parlaves i que t'interessen i que després, d'alguna manera o una altra, apareixen en el moment del concert.
Me poden interessar músiques de gènere, vull dir, me pot interessar escoltar un disc de jazz o un disc de minimalisme o el que siga, no? Al final, el que sí que ve que tot, la majoria de música que jo escolte és la música que està en les fronteres entre els estils. Això és la música que més m'interessa i, per tant, jo crec que és la que... Això és perquè el que fas la música que fas, no? Quan una persona està composant o està fent música o qualsevol estil o qualsevol disciplina i vol manifestar-se a un mateix, no diu no. Jo sóc este gènere i ja està, no? Altra cosa és composar amb unes normes de gènere, que està també molt bé. Te dic que jo vaig a composar una soleà, no? I jo m'estic posant aquestes normes per a composar, no? És una manera de fer-ho, no? Com si farà con el cine dogma o con el que siga, no? Ara, jo veig que els artistes en general, amb tot el que van rebent d'un costat d'un altre, van fent-se un llenguatge, que aquest llenguatge ja està més enllà d'un estil d'altre, sinó que ja és un univers propi. Jo crec que aquest és el camí que vaig arribant jo d'escoltar, pues escoltes a un guitarrista de música contemporània i dius tu, mira, aquesta tècnica no l'havia vist jo, o aquesta manera de construir un passatge, vale, després escoltes a un pianista de jazz i dius tu, vale, com ha construït aquesta cançó, no sé què, després, i així vas escoltant i tu eres el filtre, no? La teva formació també és el filtre, no? La guitarra flamenca és el meu filtre també, no? Però jo sóc, a part de guitarrista de flamenc, sóc altres coses, no? Thank you.
aquesta manera d'intentar buscar una veu pròpia dins del món de la música, deies que uno tiene que encontrar su voz como músico antes que como guitarrista. Això com es fa?
Difícil. Jo crec que a vegades se nota quan una persona és... En un músic, si pesa més la seva part de músic en general o és, pesa més la part d'instrumentista. La part d'instrumentista és la part més tècnica, la part més esportiva, la part més artesanal. Tu saps, tu tens una guitarra, tu tens que aprendre a tocar-la. I és, això té uns rudiments i té unes tècniques i té un estudi que fer, no? Però si tu estàs tocant música amb altres músics, està bé saber com tindre un concepte musical, vull dir, saber com sonen els altres instruments, saber com se construeix una cançó, saber com s'arregla una cançó, saber com se, inclús saber com se treballa en un estudi, tot això són conceptes musicals. I en aquest cas a mi interessa tota la música. No sóc un guitarrista de el que vull és tocar cada dia la guitarra millor i vaig a ficar-me en l'estudi 6 hores al dia a fer escales fins que siga el plusmarquista mundial d'escales. A mi m'interessa ser un músic, no? Jo sempre diria, tu a què te dediques? Jo sóc músic. M'agrada més dir que sóc músic que sóc guitarrista. Ser guitarrista és una de les maneres que jo tinc de ser músic, perquè també sóc músic com a compositor, també sóc músic com a productor, també sóc músic en altres facetes.
Ara pronte possiblement gravareu este proper disc, el segon disc de José Torres Trio. En l'anterior gravareu tots junts, no ho fareu pista per pista, cada músic per una banda, sinó tots junts en el moment en el mateix estudi. Però en este segon disc haveu canviat tot, en este segon disc que apareixerà haveu canviat d'idea i ho esteu fent cada un per separat. Per què?
D'alguna manera, quan se pot fer... Si tu graves en sessió, que se diu no tots junts en la mateixa habitació, o en dos o en tres, però vamos, els tres junts, tot el procés compositiu està abans. Tot el procés d'arreglos, d'assajos està abans. Quan ho té diversos mesos per a poder gravar, ara vaig a gravar una guitarra, després tal, se van gravant per capes, no? L'eina de l'estudi, del mateix programa, del treballar dins de la màquina, és una altra eina de composició. I és una manera de poder incorporar al procés aquesta eina. No només com una eina per a registrar. En el cas del nostre primer disc, el so és molt paregut al que teníem en directe en aquesta època, no? Hi havia alguna gravació per damunt, no? Però eren... Vamos, jo no recordo si hi havia dos o tres en tot el disc, no? I si les havia, jo ara no estic ni segur. Però el concepte que volem per al segon disc no volem que siga... El primer disc volien que fora natural. Volien que tinguera una... Que no fora un disc molt comprimit, que no estiguera... que no tinguera una masterització molt extrema, que no fora... Volien que fora més el concepte de música de cambra com se registra un conjunt de música de cambra en una mateixa sala amb la dinàmica que tens de forma acústica i això es queda. Ara volem fer un disc que vagi més amb el repertori que estem fent. El repertori que estem fent té més pegada. Necessita més compressió, necessita altres coses que no ens la pot donar el gravar tots junts, a no ser que tinguérem un estudi dos mesos per a nosaltres, no? Però com no és la realitat, la millor manera de poder aconseguir el resultat que volem en el disc és gravar-lo en temps, cadascú al seu aire, i poder incorporar, ja dic, tots els elements d'estudi al procés compositiu i de gravació.
El vostre trio, sou més partidaris de que el disc siga bastant fidedigne al que després la gent veurà en el concert, o que diguem el disc està molt bé, vull dir, és un pretext del que nosaltres les podem fer, però el que nosaltres després veure en directe serà diferent.
Encara que vulgueren que fora igual, no podria ser igual, perquè sempre, en el cas del primer disc, no, que era prou fidel, no, el que fem és una interpretació. Cada cançó és una interpretació que farem un dia en una habitació, en una sala d'un poble de Granada. Al dia següent faríem altra cosa, o sigui que no és el mateix, no? En el cas del segon disc, si en el segon disc estem, com l'estem gravant, perquè portem ja 4 o 5 temes gravats, una cosa, una obra serà el disc i altra cosa serà la versió de directe d'aquests temes, no? Ara l'estem fent al contrari, vull dir, ja tenim versió de directe de les cançons, estem fent versió per al disc i probablement de la versió del disc eixiran altra vegada transformades per al directe. El més normal és que l'esperit del disc estigui en el directe. Però també després passen els mesos i els temes van canviant. O sigui que si fem un disc l'any que ve, si 2 anys després no el faríem igual. O sigui que els temes també estan vius, no? Thank you.
Per acabar l'entrevista, voldria que ens traslladarem a la ciutat on tu vius habitualment i deies que Sevilla no és una ciutat que siga tancada, però has de respectar la idiosincràsia sevillana. Per a mi, per exemple, que no he estat en Sevilla, o per a qui ha estat 3 dies per allí fent turisme, que possiblement s'ha quedat en els 4 clixés, tu que portes tant de temps vivint en Sevilla, com és aquesta idiosincràsia sevillana?
No sé, com, no sabria com explicar-ho sense clavar-me en 7 o 8 xarcos, però ho puc intentar. Jo fa ja 10 anys que visc allí, la meva parella és sevillana, la meva filla ara mateix és sevillana també, i hi ha un orgull de ser sevillà, no? D'alguna manera, ser sevillà per a algú que ha nascut i s'ha criat en Sevilla és una cosa molt important, no? Per a mi, com a il·licità, és molt complicat d'entendre, perquè els il·licitans, jo crec que en general els valencians, no és que tinguem un orgull de ser, no? Això no el tenim, no? I en canvi, en Sevilla sempre se fa els acudits en altres parts d'Andalusia de que els sevillans diuen que tot lo de Sevilla és lo millor, no? Això és una part, no? Que alguna part hi ha de veritat, no? Després també és veritat que els sevillans són una gent que és molt acollidora i són molt oberts, no? Però tenen la seva religió, vull dir, tenen coses que són molt importants allí, no? Des de la cervesa que se beu, no? que ha de ser Cruz Campo, a les tradicions com la Setmana Santa, com certa manera d'estar de viure la ciutat, se viu molt al carrer. Jo crec, m'imagino que en el cas de la resposta de l'entrevista que m'estàs dient, igual tindria més que veure amb la forma de treballar allí, pot ser, no? Perquè d'alguna manera tu arribes de fora a Sevilla i no participes de l'igual manera que la gent que sap com funciona el mecanisme, no? Ahí saps, jo al principi d'arribar a Sevilla me resultava complicat comunicar-me amb la gent, no? Perquè és altra manera de comunicar-se, no? Tens una velocitat i una... Hi ha moltes coses que se donen per sobreenteses, no? I en el cas d'entrar a treballar a un tablao, per exemple, hi ha una manera de funcionar allí que si no saps com va, te quedes un poc fora de joc, no? I al final tens que entrar. O no entres i te quedes fora i ja està, no? Jo crec que és més per això, no? I jo crec que també té que veure com, d'alguna manera, jo en el flamenc sempre m'he sentit un poc fora de joc, en el sentit de que la manera de comportar-se o la manera de relacionar-se en molts tablaos, jo no m'he sentit molt identificat, no? M'he sentit més identificat amb músics, amb gent que té interessos artístics, no? Moltes vegades en el cas de flamencs se veu que hi ha un comportament més de gueto, no? Que se parla de flamenc només, que els interessos són de flamenc, i sí, igual se parla també de dones, se parla de futbol, però no vayas a parlar de política o de cinema o no en això, no sé si t'estic contestant la pregunta, però crec que m'estic anant un poquet, però sí, no sé ni si estic d'acord en la meva afirmació, però sí, en principi on vagis, donde vagis, a lo que veas, no?
En aquest univers musical flamenc, possiblement l'etiqueta que tenim tots és que n'hi ha molta ortodoxia, que n'hi ha gent que això s'ha de fer i això no. Com ho vius tu això i com han rebut els sevillans aquest projecte?
En general, els sevillans els que han estat, perquè el per exemple, la Sud de Reloj l'han fet 5 vegades ja en Sevilla, no? I tota la gent l'ha rebut bé. No es cree que el público que hemos tenido nosotros haya anat amb la pretensión de posar una etiqueta o de fernos pasar un examen de si entraven dins del calaix del flamenco o no. La batalla de la ortodoxia y la heterodoxia, al final, yo siempre lo veo con... Pero un costat es una guerra emocional. Voy a decir, això és meu, això és el meu flamenc, no? Que no me el toquen, no? Això té que mantindre-se, no? És també la fricció entre el conservadurisme i la progressia. I per altra banda també és diners. Vull dir, el que fa flamenco més ortodoxe estarà defensant aquest tipus de flamenco, perquè si tot el món creu que aquest flamenco és el que val, ell va fer més concerts i va a guanyar més diners, no? I per l'altra banda, no, t'he dit que també pot ser que els que fem flamenc més heterodoxe també estem en el mateix, no? De totes maneres, jo... està més difuminat avui en dia aquest discurs d'heterodoxia i ortodoxia, encara que últimament estic veient reaccions molt primitives per part de molta gent, no? Inclús alguna gent que no t'ho esperes, no? Per exemple, ara ha sigut una cantant catalana, Rosalía, que està fent també coses amb flamenc, no? I que a mi em pareix que és una cantant extraordinària, encara que molt jove, però és extraordinària, no? I està rebent moltes crítiques des del flamenc, no? Sí, i és, pues, ahí jo dic que és la inquisició del flamenc, no? Que ve a fer-la confessar que el que fa no és flamenc, no? I a condemnar-la, no? Això em pareix molt ridícul, perquè jo crec que els criteris estètics han de ser un, però aplicar criteris ètics de si estàs fent alguna cosa bé o malament en el sentit ètic o moral, a mi em pareix ridícul, parlant d'art. Vamos.
Moltíssimes gràcies, José Torres, des de Vilafranca. Ahir vau fer un concert per a mi extraordinari, molt diferent del que jo havia escoltat en el disc, i esperem a veure en ixe segon disc a veure què passa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Carlos.
facebook.com/elsviatgesdecarloscarlos.
La noche con la pena y más crece mi querer y más crece mi I
Peteneras del padecer de José Torres Trio amb la col·laboració de la grandíssima Carmen Linares. Si tot el que hem escoltat anteriorment pertany al seu primer disc, per acabar escoltarem la suite del reloj, els seus quatre moviments i un tema final que porta per nom 36. La gravació i la producció no és de la millor qualitat, això ens ho ha passat d'una gravació d'un directe, ens ho ha passat José Torres, però el que escoltarem sí que podríem dir que s'assembla més al que el trio està fent en l'actualitat. Així que quedem a l'espera de la publicació del seu nou àlbum, A gaudir de la cultura.